Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia per no deixar-nos el paraigua quan sortim de casa perquè l'haurem d'obrir en algun moment.
9 graus a Palafrugell, 9 a Palamós, 6 a Ultramort.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dimarts 5 de març del 2024, el dia s'ha despertat tapat en alguns punts de la comarca, però poc a poc, i per tant, els núvols aniran guanyant terreny a tota la comarca i en tot cas avui serà un dia fresc i no descartem la possibilitat d'algun ruixat, com ara ens deia en Marc Vila. Avui al Supermatí explicarem que revifa la proposta de construir un nou polígon industrial a Palamós, en concret a la zona de la Pietat. La justícia va tombar el projecte fa uns anys i ara els empresaris demanen tornar a posar-lo sobre la taula. Donarem també les dades de l'atur a la comarca, que es manté estable, i felicitarem per una banda les escoles Badruna, que celebren 20 anys amb la inauguració d'una exposició al Teatre Municipal de Palafrugell, i per l'altra el Bisbal Bàsquet, que ha aconseguit la classificació matemàtica per disputar els play-offs d'ascens a la Lliga LEP Plata. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí precisament parlarem amb l'entrenador del Bisbal Bàsquet, en Carles Rofes. De seguida parlem amb ell i repassem totes les notícies del dia, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
Sergi Villena.
Bon dia, Dani.
I Carles Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Els empresaris i industrials de Palamós demanen el nou polígon de la Pietat.
Aquesta iniciativa es troba aturada des de que una sentència del TCJ va invalidar una primera proposta d'urbanització que ocupava un total de 45,6 hectàrees.
L'atur puja un 0,4% a les comarques de Girona al febrer, però la demarcació recupera 3.700 llocs de treball.
L'atur continua a l'alça a les comarques gironines i tanca el febrer amb un augment del 0,4%. Si bé aquest increment no és tan acusat com el que es va registrar al gener. Durant el darrer mes, la demarcació ha sumat 126 nous desocupats.
L'Ajuntament de Palafrugell té 6 milions d'euros estalviats.
El superàvit permetrà, segons l'Ajuntament, afrontar projectes com la reforma dels ametllers, l'ampliació de l'àrea d'acció social o un pla de xoc per la millora de carrers i voreres de determinats barris. Ho ha explicat l'Ajuntament en un comunicat en què també parlen de la bona gestió econòmica del govern municipal, d'Esquerra, Som Gent del Poble i Junts, aquests darrers anys.
El càmping WeCamp de Santa Cristina aconsegueix la certificació de turisme sostenible Biosphere.
L'acreditació també l'han aconseguit els càmpings WeCamp Cadaqués i WeCamp Cala Montgó de l'Escala. Els tres establiments formen part de l'Associació de Càmpings de Girona, que fa temps que treballa perquè el sector cada vegada sigui més sostenible, disminuint en les seves activitats la petjada de carboni i millorant la gestió dels recursos hídrics.
La Coral El Progrés de Palamós dona a la Creu de Sant Jordi, que van guanyar ara fa uns mesos, i els panons històrics de l'entitat al municipi, a l'Ajuntament.
La sala petita del Teatre La Gorga va acollir aquest passat divendres la presentació del llibre que recull els 125 anys d'història de l'entitat cultural de Gana de Palamós, la Societat Coral El Progrés. A més, durant l'acte, l'entitat va fer la donació de la Creu de Sant Jordi i els panons històrics de la Coral al municipi.
I les escoles Badruna celebren 200 anys amb la inauguració d'una exposició al Teatre Municipal de Palafrugell.
Inauguraran Badruna, l'escola al servei del poble, 200 anys de congregació Badruna a les 6 de la tarda. Es podrà visitar fins al 6 d'abril i, a més, organitzaran activitats complementàries fins al 2026, que serà l'any del bicentenari.
La Vall d'Aro Circuit Series es prepara per celebrar la desena edició.
Les tres curses se celebraran el 30 de juny, el 20 de juliol i el 19 d'agost. Aquests tres circuits visitaran espais singulars del municipi i l'organització admet que vol superar els 300 inscrits per cursa en l'edició d'enguany. Les inscripcions per les tres curses, segons apunten des de l'organització, s'obriran el 15 de març.
I avui en Plana Esportiva també volem destacar una fita molt important que el Bisbal Bàsquet va aconseguir aquest cap de setmana.
En la que suposava la vintena victòria en 21 partits disputats de Lliga EVA, els bisbalencs van obtenir el premi de la classificació matemàtica per disputar els play-off d'ascens a la Lliga LEP Plata.
Avui al Supermatí, Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, entrevistarem i felicitarem en Carles Rofes, que és l'entrenador del Bisbal Bàsquet, després d'aconseguir aquesta classificació matemàtica per disputar els play-off d'ascens a la Lliga LEP Plata.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Més enllà del Baix Empordà, i sobretot perquè estan passant moltíssimes coses. Per exemple, que França aprova la inclusió de la llibertat d'avortar a la seva Constitució. És el primer país del món que ho fa. I ho ha fet amb el suport de la pràctica totalitat dels parlamentaris. Fins i tot alguns de l'extrema dreta. 780 dels 925 parlamentaris han donat suport a aquesta mesura que assegura a les dones la decisió sobre el seu propi cos. La Fiscalia Europea investiga els contractes del Servei de Salut de les Illes Balears i el Servei Canari de Salut amb empreses del cas Coldo per presumptes delictes de malversació, prevaricació i tràfic d'influències. Vendes que haurien superat els 3,7 milions a les Balears i més de 12 a les Canàries en participació de fons europeus. El Tribunal Suprem dels Estats Units anul·la unànimement la decisió que excloia Donald Trump de les primàries republicanes a Colorado. D'aquesta manera, aplana el camí per la seva nominació presidencial. A Castelló, una agressió d'ultres envia un activista antifeixista a l'UCI durant les festes alternatives de la Magdalena. Uns 30 neonazis van atacar un sopar popular en un casal antifeixista. La Comissió Europea imposa una multa de 1.800 milions d'euros a Apple per abús de posició en el servei de música en línia. Argumenta que la restricció d'accés a plataformes alternatives com Spotify ha perjudicat els clients i els ha obligat a pagar preus més elevats. A Catalunya, recordeu que ha començat la distribució gratuïta de productes reutilitzables per la menstruació, com copes, calces menstruals i compreses reutilitzables a les farmàcies. A més de 3.200 punts hi han assessorament disponibles. Es calcula que 2,5 milions de persones es beneficiaran d'aquesta mesura. I ha mort als 92 anys Ramon Masats, el reconegut fotògraf nascut a Caldes de Montbui, un dels fotògrafs més importants del segle XX a tot l'estat, i deixa un llegat de reportatges que demostren la seva intuïció per captar la realitat sense manipulació. Moment de saludar en Marc Vila, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Hem començat amb més núvols que ahir al matí. En alguns punts, això sí, cel bastant destapat, però sí que esperem que es vagi tapant la cosa a tot arreu i que pugui haver pluja.
Dimarts que es presenta inestable, ja ahir a la tarda en vam tenir el preàmbul d'aquest nou canvi. La tarda d'ahir dilluns es va presentar molt ennuvolada, a diferència del dia radiant que va fer al matí. Així doncs, la jornada d'avui es presenta variable, amb cel molt ennuvolat i amb algun ruixat d'intensitat i quantitat poc important i de distribució molt irregular en territori en el moment que es presenti. No podem dir que estem davant d'un dia plujós, però no descartem la possibilitat de pluja a la comarca. Això deixarà el dia a la banda fresca, sobretot durant el migdia, amb temperatura màxima que amb prou feines arribarà als 14 graus. Per temperatures mínimes seran una mica més suaus que les d'ahir, seran de l'ordre dels 3-4 graus. I sense poder parlar d'una direcció clara de l'atmosfera, seguirem amb variabilitat i amb temperatures poc càlides pel que queda de setmana.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I avui el comentari al Supermatí ens l'envia l'economista Xavier Ferrer.
El dilema de la defensa europea. La guerra d'Ucrània ha posat en qüestió les relacions entre els estats europeus i Rússia. Se n'ha parlat molt dels efectes generals, però potser no tant del sector de la seguretat i defensa. Està sobre la taula el debat de si és necessari tenir capacitat de defensa o si no cal. Des del punt de vista econòmic, qualsevol increment en el pressupost de defensa representa una important desviació de diners cap a la seguretat que, naturalment, no anirà a d'altres partides més properes a la ciutadania, de manera que s'ha de veure la percepció que se'n tindrà. Per altra part, la realitat és tossuda i ens mostra cada dia la vulnerabilitat que tindria Ucraïna si no se l'ajudés. I si observem altres conflictes vigents, com la guerra de Gaza, el Sudan i d'altres, veurem que estem en un món procliu a incrementar armament. Fa anys, Obama ja va advertir que la Unió Europea hauria de gestionar autònomament la seva defensa, idea que Trump va emfatitzar quan era president i que, fa pocs dies, va deixar a tothom sense alè quan va dir que hi havia estats europeus pertanyents a la OTAN que no pagaven i que, es reservava la possibilitat d'invitar Rússia a envair Europa si no se solucionava. També la recent conferència de seguretat de Múnich va estar ben present la idea d'una Unió Europea amb capacitat de defensa, i fa pocs dies la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha deixat molt clar que la Unió Europea ha de revisar la seva política de seguretat i defensa davant les amenaces que hi ha amb clara referència a Rússia. A més, els estats de la OTAN han acordat que han de destinar almenys fins al 2% del PIB a defensa. Sigui com sigui, el debat està obert i sembla que també l'aposta per incrementar la defensa, la despesa en defensa, fet que emfatitza la idea de la UE per una defensa autònoma. Veurem què hi diu la ciutadania.
Gràcies, Xavier Ferrer. I exactament un any després d'Allà on volia, l'últim disc dels Amics de les Arts, ara la banda acaba de treure un nou disc. Aquesta mateixa matinada és un disc de sis cançons, de set cançons, de fet, que s'anomena Les paraules que triem no dir, la majoria de les quals no van trobar forat a l'anterior disc, no per qüestions de qualitat, sinó pel seu caràcter més aviat introspectiu. Aquest disc que acaba de sortir aquesta matinada, i n'escoltem un tastet, és Sort que sou aquí.
Calma, no mireu així, jo aquí només demano calma. He de recollir-me trossos per muntar-me un altre cop. Costarà posar d'acord el que queda del meu ego, el meu cervell i jo. Sort que sóc aquí, que assenyaleu un nou camí, ja em coneixeu, és part de mi aquesta enyorança. Sort que sou aquí, que assenyaleu un nou camí, que no parlem només de mi, sort que heu vingut. Dies he anat millorant, però ja sabeu que això va dies. Per moments el dubte pren el meu control i es fa gegant. Penso si al final guanyar és una qüestió de simplement no abandonar. Agafeu-me fort, que el record pampallugueix a gran distància. Crec que sóc capaç de tirar-m'hi, de jugar-m'hi al mort. Batalleu les vostres cordes i lligueu-me el cos, aquest màstil. Sort que sou aquí, que assenyaleu un nou camí, ja em coneixeu, és part de mi aquesta enyorança. Sort que sou aquí, que assenyaleu un nou camí, que no parlem només de mi, sort que heu vingut.
Són els Amics de les Arts, que publiquen nou disc, Les paraules que triem no dir, el setè treball del grup en gairebé 20 anys de carrera, i arriba tan sols un any després del seu anterior disc, i això és Sort que sou aquí. Un minut i mig i arribarem a un quart de nou del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dimarts 5 de març del 2024, l'Associació Palamosina d'Empresaris reclama tornar a posar sobre la taula la tramitació de la zona industrial de la Pietat, a Palamós. És l'Associació Palamosina d'Empresaris i Industrials. Reclamen, com dèiem, reprendre la tramitació d'aquesta zona industrial tal com estava prevista al Pla General del 2008. Aquesta iniciativa, però, està aturada per qüestions mediambientals, i és que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va invalidar una primera proposta d'urbanització que ocupava pràcticament 46 hectàrees. Carla.
Fa dos mandats, Esquerra i Junts ja van intentar reduir la mida de la futura zona industrial a 24,5 hectàrees, centrades al voltant de la factoria Nichiri, abans coneguda com a Hutchinson, però el Departament d'Urbanisme de la Generalitat no ho va acceptar per l'impacte ambiental excessiu. La PEI expressa preocupació pel fet que la zona industrial hagi quedat oblidada mentre que es dona prioritat al projecte d'un nou hospital al Belitrà. Els empresaris recorden el perjudici dels inversors que van adquirir els primers terrenys el 2008, basant-se en un plantejament que ja preveia els usos futurs. Segons afirmen en un comunicat, no som especuladors ni immobiliaris, som petits empresaris de Palamós que necessitàvem sortir del centre de la població per desenvolupar les nostres activitats. Segons el Punt Avui, un altre argument de la PEI és la manca d'espais industrials, tant de sòl com de naus. Critiquen que l'Ajuntament hagi llogat les darreres naus disponibles al polígon industrial de Sant Joan. Argumenten que, amb dos ports i dos clubs nàutics, les activitats nàutiques o de logística de mercaderies podrien generar més llocs de treball, que actualment han de buscar-se fora del municipi. Des del consistori, l'alcalde, Lluís Puig, manté el compromís de reprendre la tramitació d'una zona industrial viable i argumenta que les darreres naus llogades són per servir serveis essencials com la brigada municipal i la maquinària de neteja viària. Puig anuncia que en les properes setmanes mantindrà converses amb la PEI per arribar a un consens que la majoria dels grups municipals comparteixen sempre que sigui equilibrat. Només la CUP continua oposant-se rotundament a la idea d'urbanitzar el nou polígon, expressant la preocupació que Nichiri pugui deslocalitzar-se si es regularitzen els terrenys de la factoria, amb el risc de tancar i revendre les naus ocupades fins ara a un preu elevat.
2016 és l'any que el Tribunal Superior de Justícia va anul·lar el polígon industrial que preveia el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal i obligava l'Ajuntament de Palamós a redefinir el projecte, una sentència que anul·lava les actuacions urbanístiques en aquest sector. El Tribunal considerava que hi havia un desequilibri en els dos sectors programats pel que fa a les cessions que s'havien de fer en la urbanització de les parcel·les. I això va motivar la interposició d'un recurs per part d'una empresa, i ara el tribunal l'ha estimat i ha declarat nul·les les actuacions previstes al POUM en aquest àmbit. Per tant, si es vol posar sobre la taula, caldrà molt de consens i, sobretot, tenir en compte, molt en compte, les qüestions ambientals d'aquest projecte que es desenvolupa en un espai que ara sí, ja hi ha una zona industrial, però que s'hauria d'ampliar aquesta zona industrial i afectaria terrenys, doncs ara mateix, que són boscos i camps. Encara en l'àmbit de l'economia, l'atur puja lleugerament a les comarques de Girona, tanca el febrer amb un augment del 0,4%, tot i que aquest increment no és tan acusat com el que es va registrar al gener. Aleshores, va ser un 1,18% durant el darrer mes. La demarcació ha sumat 126 nous desocupats. Per tant, la xifra, això, 126 nous desocupats. Sobretot el sector que registra més desocupació és la indústria, 124, seguit dels serveis, mentre que la construcció redueix aturats. En paral·lel, però, la contractació també va a la baixa perquè s'han rubricat menys contractes.
El febrer, però, també deixa una dada positiva perquè durant aquest mes el mercat de treball ha recuperat tota l'ocupació que va destruir a principis de 2024 i suma 3.703 afiliats més. Ara a les comarques gironines hi ha 31.403 persones que busquen feina. Cara i creu amb les dades del mercat laboral gironí. Per una banda, si bé l'atur continua creixent i s'han signat menys contractes, per l'altra, l'afiliació de la Seguretat Social ha augmentat i s'ha aconseguit eixugar aquella ocupació que es va destruir el mes de gener. Segons recullen les dades del Ministeri de Treball, durant aquest febrer l'atur ha crescut un 0,4%. Girona, a més, es converteix en l'única demarcació de tota Catalunya on els aturats van a l'alça. Tots els altres territoris, en menor o en major percentatge, han reduït la desocupació durant aquest febrer. En global, a les comarques gironines, ara hi ha 31.403 persones que busquen feina, la majoria dels quals al sector dels serveis. Això sí, en comparació amb el febrer de l'any passat, encara s'està per sota del que hi havia aleshores. En concret, 1.433 aturats menys, que traslladats en percentatge suposen un 4,36% menys.
Aviam, per explicar-ho clar, que aquestes xifres, a vegades és estrany, no?, que pugi l'atur, però alhora també pugin les persones ocupades, no? Bé, clar, evidentment, s'han generat llocs de treball, més llocs de treball que ara fa un mes, però també s'ha apuntat més gent a les llistes de l'atur. Creixement de població, gent que s'apunta a la llista de l'atur, però per altra banda, per tant, l'atur creix, però per altra banda també es generen nous llocs de treball. Les 8:20 minuts ara mateix.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
L'Ajuntament de Palafrugell ha tancat la liquidació del pressupost del 2023 amb un romanent de tresoreria de més de 6 milions d'euros. Aquest superàvit permetrà, segons l'Ajuntament, i apunteu-vos això perquè són projectes que s'haurien de fer durant aquest any o els següents, afrontar projectes com la reforma dels ametllers, necessària, l'ampliació de l'àrea d'acció social, també important, i un pla de xoc per la millora de carrers i voreres en determinats barris. L'Ajuntament ho explicava en un comunicat en què, atenció, parlaven literalment de la bona gestió econòmica del govern municipal aquests darrers anys. Clar, qui hi havia al govern municipal aquests darrers anys? Doncs l'oposició, per això ho destaquem, perquè Esquerra liderava el govern municipal, també hi havia Som Gent del Poble, que ara mateix sí que són al govern, i Junts, que bé, s'ha redibuixat i ja no és el Junts actual. En tot cas, sí que bé, destaca aquesta... perquè no és habitual que des d'un ajuntament es faci una bona valoració de la gestió econòmica que han fet els altres, els anteriors, els que venien abans. Més detalls sobre aquest tancament de l'exercici 2023 a nivell pressupostari a Palafrugell. Ferran.
Pel que fa a les inversions, l'Ajuntament de Palafrugell ha executat el 60% de les previstes al pressupost del 2023. La resta s'executaran o s'acabaran el 2024. Entre les que sí que s'han executat hi ha l'ampliació de l'Avinguda d'Espanya amb 1.800.000 euros, el Parc Territorial amb 737.000 euros, l'adquisició del nou enllumenat de Nadal amb 202.000 euros o la nova museografia del Museu del Suro amb 118.000 euros. La liquidació del pressupost també ha permès mantenir el deute viu del consistori, que al tancament de l'exercici del 2023 ha quedat situat al 17,68%, fet que mostra el bon estat econòmic del consistori. Una xifra també que el govern municipal confia anar rebaixant de cara al futur gràcies a l'important romanent que s'ha generat i que, com estableix la normativa vigent, es pot destinar a la reducció del deute municipal. Tot plegat permetrà afrontar operacions importants com el futur contracte pel servei d'escombraries o la nova aposta per l'oficina d'habitatge sense la necessitat d'augmentar un endeutament que es troba molt per sota del 75% del topall que fixa la normativa estatal.
9 i 21 minuts, el càmping WeCamp Santa Cristina aconsegueix la certificació de turisme sostenible Biosphere, una acreditació que també han aconseguit els càmpings WeCamp Cadaqués i WeCamp Calamungó de l'Escala. Els tres establiments formen part de l'Associació de Càmpings de Girona, que fa temps que treballa perquè el sector cada vegada sigui més sostenible, disminuint les seves activitats en la petjada de carboni i millorant la gestió dels recursos hídrics, de l'aigua.
El certificat Biosphere és voluntari i el concedeix l'Institut de Turisme Responsable, un organisme independent que promou accions i programes de desenvolupament sostenible a la indústria turística. El CEO de WeCamp, Albert Montesinos, ha destacat que tenen com a estàndard acreditat tots els establiments amb la certificació Biosphere per càmpings que avalen els esforços que fan en aquesta línia les persones que formen part del grup. Entre les diverses accions que han impulsat des dels tres càmpings hi destaca la contractació d'energia renovable o la instal·lació de llums LED, temporitzadors i sensors a les zones comunes. A més, els productes, serveis i experiències que ofereixen potencien la sostenibilitat i el coneixement respectuós de l'entorn. Aposten per al client i alhora contribueixen a l'estalvi o millor ús dels recursos i la informació a través d'aplicacions i codis QR. D'altra banda, fan una gestió sostenible de la comunitat i de les seves infraestructures de manera que es contribueixi a la conservació del destí. Fomenten la participació en activitats de conservació i protecció de l'ecosistema i incentiven el coneixement i l'aprenentatge en pràctiques sostenibles entre les persones que formen l'equip de WeCamp i entre els clients. A més, aposten pel consum de recursos que generen menys impacte ambiental i que puguin ser reciclables. Cal destacar que WeCamp, en col·laboració amb un equip d'arquitectes i experts en eficiència energètica, han dissenyat un pla específic per aprofitar al màxim els recursos locals, reduint, tant com es pugui, la petjada de carboni i fer servir materials moderns, biodegradables i naturals, com el saló sòlid. A més, els tres càmpings promouen la recollida selectiva i compten amb una flota de vehicles elèctrics. Anteriorment, els càmpings Begú i Vidrà, que també formen part de l'associació, ja havien obtingut també la certificació Biosphere.
Doncs felicitats a aquests, càmpings, sobretot per la importància, no?, d'un turisme que es vol sostenible, com és el del càmping, envoltat de natura, doncs que realment ho sigui. Va, anem amb els esports, perquè la Vall d'Aro Circuit Series es prepara per celebrar la desena edició. Les tres curses se celebraran del 30 de juny, 20 de juliol i 19 d'agost. Tres circuits que visitaran espais singulars de la Vall d'Aro i l'organització admet que vol superar els 300 inscrits per la cursa de l'edició d'enguany. Les inscripcions, segons apunten des de l'organització, s'obriran el 15 de març.
La primera de les curses, la lineal, resseguirà el camí de ronda de Torre Valentina a Sant Antoni fins a Segaró. Se celebrarà el 30 de juny amb la sortida del sol i recorrerà uns 10 quilòmetres arran de mar. El director esportiu d'Esport Madness, empresa organitzadora, Ricard Boces, admet que aquesta primera cursa és molt trencacames, però visita grans espais del municipi. La segona cursa, la nocturna, es farà el 20 de juliol pels entorns més característics de la Vall d'Aro. La sortida de la cursa de 12 quilòmetres es farà des de Castell d'Aro i el recorregut serà circular. Finalment, la cursa de 18 quilòmetres, la clàssica, visitarà diversos espais de les Gavarres en un circuit circular el 18 d'agost. Tal com apunta Ricard Boces, l'objectiu de l'edició d'enguany és poder arribar als 300 inscrits en les tres proves i superar així el nombre d'inscrits en els darrers anys. A més, apunta que volen que més persones de fora del municipi coneguin la prova i també l'entorn privilegiat de la Vall d'Aro, les Gavarres i la zona del Camí de Ronda.
La idea nostra, i aquest any anem amb més temps i jo crec que ho hem preparat bastant més bé a nivell de publicitari, a nivell de màrqueting, és arribar a veure si aconseguim els 300 participants de mitjana per cursa. Aquesta és la idea. Com ha dit el Marc, és un circuit que és molt local, o era molt local, perquè cada any aquí també es va notar molt. L'any passat vam arribar, jo crec que era sobre un 65% d'atletes locals i un 35% d'atletes de fora. De fora parlo del mateix Catalunya, del resta d'Espanya, inclús de l'estranger. Hi ha francesos, hi ha anglesos, també. Jo crec que és una cosa que es pot aprofitar molt, i sobretot la nocturna i la clàssica, a que sigui un turisme esportiu.
Ricard Boces ha destacat que es vol col·laborar amb el comerç del municipi i per això hi haurà diversos premis pels guanyadors que provenen del comerç local. A més, amb la voluntat de connectar amb els corredors del municipi, s'organitzaran diverses trobades per entrenar per les curses.
I avui volem destacar una fita molt important que el Bisbal Bàsquet va aconseguir aquest cap de setmana, en la que suposava la 20a victòria en 21 partits disputats de la Lliga EVA. Els bisbalencs van obtenir el premi de la classificació matemàtica per disputar els play-offs d'ascens a la Lliga LEP Plata. Sergi.
Els homes entrenats per Carles Rofes no van donar cap opció al Martorell i es van imposar per més de 30 punts de diferència, 96 a 61. Amb l'objectiu aconseguit, ara el repte dels bisbalencs serà acabar com a primers de la fase regular.
Doncs avui ens acompanya en Carles Rofes, l'entrenador del Bisbal Bàsquet. Bon dia.
Bon dia.
Esteu gaudint de les victòries que us estan acompanyant moltíssim aquest any, eh?
Doncs sí, no ens podem queixar.
Bé, per començar, felicitats per aquesta ja classificació matemàtica pels play-offs.
Moltes gràcies.
Contents, imagino.
Sí, a veure, l'any passat vam fer quarts i l'objectiu que ens havíem marcat era fer un passet més respecte a l'any anterior i ho hem aconseguit, no?, d'estar sempre a les posicions de davant que ens permetessin lluitar pel playoff i s'ha consumat aquest cap de setmana.
Ho heu aconseguit matemàticament, però clar, quantes jornades queden? És a dir, amb quantes jornades d'antelació ho heu aconseguit?
Amb cinc jornades.
Déu-n'hi-do.
Sí, el cap de setmana passat vam anar a Valls, que era com el rival que estava lluitant també per ficar-se dins el play-off, i vam tenir la sort de guanyar, i virtualment ja, diguéssim, guanyant-los a ells, més tenint l'averaix, amb els pocs partits que quedaven, doncs ja ho teníem, però fins que no lligues... No ho pots celebrar del tot, no?
Cada setmana expliquem l'actualitat esportiva, els divendres fem la prèvia i els dilluns fem, doncs, això, els resultats dels partits, i sempre estem acostumats ja a donar molt bones notícies pel que fa al Bisbal Bàsquet. I... bàsicament, bé, ja tu, qualsevol que pogués seguir l'actualitat de l'equip ja s'ho podia imaginar, però vosaltres a l'inici de la temporada us esperàveu aquests bons resultats?
A veure, tants bons resultats jo crec que no, que ningú s'ho espera de tenir una trajectòria amb tantes victòries, Sí que l'ambició era d'això, no? D'estar lluitant amb els equips de dalt. I també no, s'han d'explicar totes les coses. Hi ha hagut molts partits que hem estat a punt de perdre'ls. I no un o dos, sinó uns quants. I mira, hi ha l'experiència dels nois, també la força del pavelló vell, que en partits que els tenien molt difícils i que ens han donat, no? L'afició ens ha donat sempre aquest extra que ens ha permès als minuts decisius doncs, tenir un punt més d'encert que els rivals i guanyar-los. I en realitat l'any passat va ser una mica el contrari. L'any passat vam perdre 5 partits d'una cistella i en canvi aquest any, no? les situacions que hi han hagut així de partit molt disputat, hem tingut l'encert de guanyar-los.
Això t'anava a preguntar, això que m'has dit, no? Quines són les claus per aquests bons resultats, més enllà de com pugui anar el partit més o menys, però imagino també molt de pes per la preparació física i també mental.
Sí, a veure, ja deia, primer hi ha un punt de partida que és que hi ha un grup molt, molt fort, és un grup que no és d'aquest any ni de l'anterior, sinó que la base de l'equip ja és la mateixa de fa 4 o 5 anys, i clar, això dona un coneixement entre els nanos i una confiança amb els punts forts que és un extra, no? I després també que aquest any hem fet un equip molt equilibrat amb les noves incorporacions que van venir de Bàsquet Girona sobretot i bueno, que ens han permès això, no? Tenir un equip molt equilibrat i després el punt aquest de que entre setmana es treballa molt bé, amb molta exigència i llavors el partit hi vas amb un punt més de confiança i determinació i després les coses que a vegades són més fàcils que, no, podem explicar moltes teories, però si tu guanyes el dissabte, el següent partit hi vas amb més confiança, i si el rival ha perdut, el següent partit va amb un punt menys de confiança i un punt més de pressió. Llavors, no, encadenar victòries també et dona aquest extra.
Clar, està clar. Un equip d'aquest nivell, quina preparació requereix? És a dir, quants dies a la setmana entreneu, per exemple?
Nosaltres estem fent 3 dies a la setmana, excepte pretemporada, que sí que fèiem 4 i 5 dies, i el Nadal, que també vam fer un extra. I després nosaltres fem 3 dies, que se centren en una part de preparació física important, que no, amb en Gerard, que és el nostre preparador físic, i després fem una hora i mitja de pista cada dia, bueno, d'aquests 3 dies, i bueno, és un nivell d'entrenar, jo crec que més o menys tots els equips d'aquestes categories entrenen aquests 3, algun equip sí que fa 4 dies, i bueno, i també destacar la part de fisioteràpia, que també és molt important, perquè no, la intensitat és alta i les lesions hi són, i també tenim la figura del Marc, que ens ajuda molt, no, a nivell de fisio, i a recuperar els nanos.
De fisio, em deies?
La part de fisio, no, el club posa molts, no, amb les possibilitats que tenim, però posa els recursos perquè tots els jugadors puguin estar bé de salut, i a veure, lesions en tenim al llarg de l'any, i llavors tenim la figura del Marc, no, que ens és molt xula, perquè no, abans dels entrenaments i després dels entrenaments, doncs dona un cop de mà amb, no, amb les sessions de fisio amb el jugador.
Abans ens ho deies, no? que això ha arribat 5 jornades abans de 5 jornades abans que s'acabi, imagino, la lliga regular. Ara, quins són els passos per poder certificar aquest ascens?
Bé, ara primer s'ha de, no, d'intentar ser primer a la lliga, i això no serà gens fàcil perquè tenim el Mollet a un partit només i ells han de venir a jugar a casa. Ja vam perdre contra ells, no? El partit que tenim perdut va ser a casa seva, i bueno, estan també ara porten 8 seguits partits guanyats, i en realitat és l'equip amb més pressupost de la Lliga i a priori el favorit per cada primer, i en principi si quedes primer tothom diu que tens uns creuaments una mica millors, no? De cara a les fases d'ascens, tot i que això mai se sap, Llavors una mica el nostre objectiu és això, intentar arribar el millor possible. A veure, si podem quedar primer és magnífic, però sobretot no, a nivell de joc, que siguem capaços d'arribar al play-off, que és cap a meitats de maig, jugant el màxim de possible.
Què significaria l'ascens a la Lliga LEP Plata? Ja, bé, és a dir, un ascens, evidentment, és una molt bona notícia, però per vosaltres què significaria?
Bé, jo diria que no, a nivell de club òbviament no ha passat mai, però a nivell de jugadors diria que només el Xevi Torrent, el Jaume Soler i el Lamin Diva han jugat en aquesta categoria, no? Llavors, que seria una fita tant a nivell col·lectiva com també entenc personal per tots els, no? Tots els que hi formem part de, hosti, de jugar a un nivell increïble de bàsquet, que a un nivell que la majoria d'equips són professionals i bueno, no, seria un repte majúscul, no?, pel club i també nosaltres com a part de l'equip.
Mm-hmm. En aquests moments esteu en primera posició a la classificació. Quins són els pròxims partits, quins són els pròxims reptes que us queden allò per poder-ho certificar i poder mantenir aquesta posició?
A veure, ara anem a Saragossa aquest dissabte i després tenim... Bueno, tenim un calendari una mica complicat perquè tenim dos derbis contra els amics de Salt i contra els amics de Quart i que ja se sap que els derbis no, sempre són partits especials i en realitat tots dos partits a l'anada ja ens van costar moltíssim. I llavors el penúltim partit és contra el Mollet a casa, no? Que és aquest partit que us deia que és si anem guanyant els dos equips és el partit que decidirà si som primers o segons. I llavors després doncs te'n vas a fer les fases que en principi es faran, o diuen que es faran a León o per Cantàbria, i llavors allà jugues contra els millors dels altres grups de l'estat i diguéssim és una lligueta de quatre equips i el primer puja i el segon encara té una possibilitat de repesca.
Fa unes setmanes vau incorporar en Roger Serra a l'equip. Hi ha marge per fer algun nou fitxatge abans que s'acabi la temporada? No sé si hi ha allò marcat, també períodes de mercat en el bàsquet, en aquest cas a la Lliga EVA.
Sí, en realitat el vam poder incorporar tres dies abans de que s'acabés la finestra d'oportunitat de tancar. S'acabava el 29 de febrer. I la veritat és que ha estat una possibilitat magnífica perquè al llarg de l'any hem tingut moltes lesions, hem estat entrenant-nos poques vegades amb l'equip complet i llavors també vam tenir la possibilitat d'incorporar el Roger, que és un tio magnífic i que ens ajuda en una posició que teníem poc oberta i per exemple ahir vam fer un entreno que érem 12 jugadors de pista, que ens ha passat poques vegades al llarg de l'any i clar, ens ajuda molt de cara a final de temporada.
Abans ens parlaves com, sobretot un dels punts a favor, un dels punts clau d'aquesta bona ratxa de l'equip, l'afició, no? I el pavelló vell, com de bé està responent.
Sí, sí, és una passada. Bueno, en realitat jo, com a entrenador visitant, fa uns anys aquí venia a la Bisbal i era un dels camps que feia goig venir perquè sabies que el pavelló s'ompliria, però a més d'una forma molt sana i molt honesta i allà de visitant era un luxe, doncs imagineu-vos de local, que està sempre ple, tant de canalla del club com de gent de la comarca, i després que sobretot que no paren d'empujar, no? Hi ha més a camps que estan plens, però que la gent ve a veure el partit, i en canvi aquí al pavelló vell venen a veure i venen a animar i venen a donar-te un cop de mà, no? Llavors això és un extra magnífic.
Doncs ho celebrem, sobretot, bueno, clar, sí. Aquí també ve de, per una banda els bons resultats, però també la història del club, no?
I tant, jo crec que hi ha una feina feta, no?, de tota la gent que porta el club des de fa uns anys i que després que és una cosa que des del primer dia, no?, i fa dos anys que hi soc al club, que conjuguen molt bé el ser ambiciosos, però tenir els peus a terra, no?, i saber que l'important és la imatge que dones, els valors que transmets a la canalla, i a veure, guanyar sempre és objectiu, bueno, és un dels objectius, però sobretot la forma, no? I que siguin els nanos del primer equip i els entrenadors siguem exemple per tothom, no? I jo crec que això es trasllada a nivell de lluita i de compromís amb el club i bueno, i ens ho estan tornant.
Mm-hmm. Doncs avui hem parlat amb en Carles Rofes, que és l'entrenador del Sol Gironès Bisbal Bàsquet, i està molt bé que puguem, sobretot, poder celebrar victòries i bons resultats, i fins i tot no només parlar de futbol i no només parlar dels equips grans, sinó, vaja, el Bisbal Bàsquet és un equip molt gran, però em referia més aviat a equips d'altes categories. Moltes felicitats, i ara preparar-se bé per aquesta fase final de la Lliga regular i després la fase d'ascens.
Molt bé, moltes gràcies pel seguiment i per poder-ho recollir i transmetre-ho.
Doncs hem parlat, com dèiem, amb en Carles Rofes, que és l'entrenador del Sol Gironès Bisbal Bàsquet, avui al Supermatí, a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Moltíssimes gràcies i sort.
Gràcies.
Que vagi bé.
Adéu.
Cinc minuts i arribarem a 9:15 del matí. La sala petita del Teatre de la Gorga de Palamós va acollir aquest passat divendres la presentació que recull els 125 anys d'història de l'entitat cultural de Gana de Palamós, la Societat Coral El Progrés. A més, durant l'acte, l'entitat va fer la donació de la Creu de Sant Jordi i els penons històrics de la coral al municipi.
Amb la presència dels integrants del Cor Palamosí, encapçalats per la seva presidenta, Maria Roviralta, així com de l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, i de la vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona, Maria Puig. Es tracta de l'actualització del llibre que es va editar amb motiu del centenari de l'entitat i que ara la seva autora, Rosa Maria Madí, ha ampliat amb la incorporació de l'activitat del cor durant els darrers 25 anys. Madí va ser l'encarregada de presentar la nova edició i de recordar els fets més destacats d'aquesta llarga història del cor, vinculada a la cultura del municipi. L'edició del llibre Societat Coral El Progrés, 125 anys, ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Diputació de Girona. Posteriorment, la presidenta de la Coral i l'alcalde de Palamós varen dur a terme l'acte protocolari de signatura del conveni de donació al municipi dels dos penons històrics de l'entitat i de la Creu de Sant Jordi atorgada l'any passat al Cor Palamosí. Els penons daten un de l'any 1898, donat per Norbert Espinet, i l'altre de l'any 1954, en una donació de Grau Vinquer. Aquesta donació segueix la línia emprada l'any 2013, quan la Coral El Progrés va fer donació a l'Ajuntament de la Batuta d'Honor del segle XIX, obsequi dels germans Sebastià i Josep Tauler en record de la vetllada del 28 d'agost de 1898. També es va incloure la medalla que l'any 1998 va atorgar l'Ajuntament de Palamós a la Coral amb motiu del centenari del cor, així com documents, antigues fotografies o bé els anuaris editats per l'entitat. L'Ajuntament de Palamós assumeix amb la signatura del conveni el compromís de la custòdia de tots els elements patrimonials aportats al municipi mitjançant aquesta donació, garantint totes les condicions de conservació i preservació i al mateix temps que es pugui posar a disposició dels investigadors i del públic en general, fomentant el seu coneixement i la seva divulgació.
I les Escoles Badruna organitzen exposicions arreu de Catalunya per celebrar els seus 200 anys d'història. A Palafrugell, ahir a les 6 de la tarda, van inaugurar la mostra Badruna, l'escola al servei del poble, 200 anys de la congregació Badruna. Es podrà visitar fins al 6 d'abril al Teatre Municipal de Palafrugell i, a més, organitzaran activitats complementàries fins al 2026, que serà l'any del bicentenari.
L'exposició explicarà qui va ser Joaquima de Badruna, una religiosa que va introduir-se en l'educació per ajudar especialment a les nenes. També els 165 anys del centre Palafrugell, ho explica la directora general Laura Ribas.
L'explicació de tota la trajectòria que Joaquima de Badruna va tenir al llarg d'aquests anys a Catalunya i a totes les poblacions on ella ha tingut activitat. I llavors hi ha una part que és més personalitzada, més pròpia de l'activitat que va tenir en el poble, a nivell d'escola, a nivell d'educació o a nivell d'hospitals, etc.
Han inclòs fotografies, la recuperació de les diferents bates, un recorregut cronològic o una cita de Josep Pla, entre altres.
Hi ha una cita de Josep Pla que en un article que va publicar a la revista Peix Fregit citava la nostra escola i l'hem fet amb un cartell gran.
També han preparat una part interactiva amb la possibilitat de jugar un trencaclosques que contrasta les fotografies actuals i antigues de l'edifici. Tot i això, en Ribas explica que els primers anys de les germanes a Palafrugell van ser al carrer de la Font.
La presència de les germanes al poble els primers anys no era allà on ara hi ha l'edifici actual del carrer Sant Sebastià, perquè també varen tenir activitat on ja havia abans l'hospital al carrer de la Font. Hi ha diverses cases antigues del poble.
Les exposicions commemoratives es repetiran en 33 municipis de Catalunya fins a finals de curs en espais públics i després se situaran a dins de cada escola. Per altra banda, durant 3 anys celebren actes complementaris. L'any passat van presentar a Vic el llibre Viure anys i durar segles. El dimecres passat va posar-se en marxa una ruta pels 15 llocs més destacables de Joaquima de Pedruna a Vic. L'any vinent organitzaran una jornada de recerca educativa amb mestres per a afrontar els nous reptes educatius. I per acabar, el 2026, l'alumnat interpretarà la cantada Quima.
Aquest dissabte va tenir lloc a Londres la gala dels Premis Brit 2024, els Premis de la Música Britànica. I Raya, aquesta música, aquesta artista que estem escoltant, va ser la màxima guardonada i la protagonista de la gala. Entre altres premis va aconseguir el d'Artista de l'Any o Cançó de l'Any, que ha sigut per això que estem escoltant, per Escapisme. Avui al Supermatí escoltem la Raya amb Escapisme i de seguida entrevistarem també Nadine March, que és la nova referent de l'ocupació juvenil a Palafrugell, ara que s'ha posat en marxa de nou aquest servei. Una entrevista que vam enregistrar ara fa unes setmanes. Ara de seguida, Nadine March al Supermatí.
Take this pain away.
You're asking me my symptoms, doctor. I don't wanna feel.
Talk this joint, how I'm blowing this thing. Back to my ways like 2019. Not 24 hours since my ex did that.
I got a new man on me, it's about to get sweaty.
Last night really was the cherry on the cake. Been some dark days lately and I'm finding it crippling. Excuse my state, I'm as high as your hopes that you'll make it to my bed, get me hot and sizzling. If I take a step back to see the glass half full, at least it's the Prada two-piece that I'm tripping in. And I'm already acting like a dick, know what I mean? So you might as well stick it.
Just a heartbroken bitch, high heels, 6-inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with. In the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Flash back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my old way.
Symptoms, doctor, I don't wanna feel.
Why? Yes, I don't wanna feel like I felt last night. I don't wanna feel like I felt last night. Yeah, peace with the things you can't change.
Last
I was naked when I leave and I was naked when I came. Batteries, additives, too numb, I don't feel no way. So stuck, so what? She's small, but it goes both ways. So, you're one, yeah, she never escaped. Sunset in the way.
Give me my symptoms, doctor.
Estem escoltant Raya amb Escapism, la gran triomfadora de la gala dels Brit Awards que es van celebrar aquest cap de setmana passat. Una artista que ja acumula prop de 1 milions de reproduccions entre Spotify i iVoox en totes les seves cançons. De seguida, com deia, tenim una sèrie al Supermatí, una revista en requesta de la
I was mixing pills at the liquor car, fuck these feelings. I left everyone I love on red. Spilling secrets to the stranger in my bed. I remember nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Torna a Palafrugell la figura de suport a l'educació juvenil a Can Genís. Per tant, comença aquest programa de suport a l'ocupació juvenil. Les persones joves tenen a la seva disposició els serveis d'aquest programa, que aposta per promoure i mantenir la continuïtat formativa de persones joves i facilitar la seva transició del sistema educatiu al món laboral. Avui a Ràdio Palafrugell ens acompanya la tècnica en ocupació juvenil de l'Ajuntament, Nadine March. Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda. En què consisteix aquest programa de suport a l'ocupació juvenil?
Bé, sí, amb aquest programa el que es vol és donar estabilitat a la figura del personal orientador. És un programa que té una durada de 3 anys. Ja s'havia fet un programa així al municipi. Mm-hmm. Molts el coneixen amb el nom de programa el referent d'ocupació juvenil. Aquest programa el que fa és apostar per promoure, com ja has dit, la continuïtat formativa de les persones joves entre 16 i 29 anys, sobretot els joves més vulnerables fins als 24, que tenen una major necessitat d'orientació i acompanyament en el foment de la formació i del retorn a l'àmbit educatiu i també d'aquesta transició al món laboral. És un programa promogut per el SOC, cofinançat per el Fons Social Europeu.
Uh-huh. Per tant, l'objectiu seria arribar als joves que per circumstàncies de la vida deixen d'estudiar i no s'incorporen al món laboral, no?
Sí, bàsicament són joves que estan en un procés de cerca de feina o que han abandonat els estudis i dintre de seria fer un acompanyament per trobar un itinerari formatiu motivador, conèixer, no?, tindre un coneixement del mercat de treball i també de les alternatives ocupacionals i formatives que hi ha segons en funció de les característiques personals i socials de cadascú.
Perquè imagino, i aquesta és una situació compartida en molts municipis, de joves que per circumstàncies deixen, abandonen la feina o estan buscant feina, i en una situació com aquesta potser és complicada, no? També?
Exacte, el servei que s'ofereix és tant d'informació, assessorament i sobretot acompanyament individualitzat.
Per tant, com buscar feina, fer currículums...
Exacte, primer de tot definir l'objectiu laboral, no? Posar consciència en les expectatives en el que s'ofereix des del servei, que és un acompanyament individualitzat en el disseny de currículum, en conèixer els canals i les eines i tècniques de cerca de feina, en millorar aquestes competències de cap a l'accés al mercat de treball, però també les competències bàsiques i transversals, que són molt importants en el desenvolupament vital i professional, mm-hmm, no?, i acadèmic d'un jove.
Mm-hmm. És un programa que tindrà un termini de 3 anys, per tant, el que ens deies, no?, val donar una certa continuïtat en el temps. Quin servei concret s'ofereix? És a dir, els joves que hi accedeixen, en què els ajudes?
Com bé he dit, no? La meva figura està a Can Genís. Hi ha un espai on poder fer un acompanyament en aquesta cerca del propi objectiu i de posar totes aquestes eines necessàries per arribar-hi. Per tant, també es treballarà molt en xarxa dintre del municipi. Es treballarà amb centres educatius. Uh-huh. Es faran sessions informatives del programa, s'està treballant també amb les diferents entitats que hi ha aquí, socials i formatives que hi ha aquí al municipi, i els centres educatius bàsicament el que es farà també són tallers grupals. És el requisit d'aquest programa també, d'anar perquè tots aquests joves que estan estudiant trobin també un acompanyament dintre de la presa de decisió entre etapes formatives i també si es troben que a l'estiu o durant o quan acaben els estudis estan cercant feina, sàpiguen a on dirigir-se.
Sí que és cert que és molt habitual que bé, els joves surten de l'escola i ningú els ha explicat com trobar feina, no? Com fer una entrevista de feina, potser, fins i tot, o què és el que, no sé, fins i tot requisits formals per accedir a una entrevista de feina, com fer el currículum, no? Suposo que això també són situacions amb què et trobes.
Exacte, sí. Sí, és que aquestes persones sàpiguen que trobar feina i decidir, no, tot l'itinerari formatiu que un vol continuar fent és un procés que s'ha d'anar fent pas a pas, mm-hmm. i que no és un procés ràpid. Jo avui, si vull buscar feina, no el trobaré potser demà mateix, no? En una setmana. Haig d'anar desplegant a poc a poc totes unes eines i trobar-me en diferents situacions. Per tant, és un camí que s'ha de... jo dic sempre que s'ha d'acompanyar que les persones joves tinguin la seva pròpia caixa d'eines amb recursos per cada cop que ho necessitin puguin recórrer de forma autònoma, no? Aquesta caixa, sempre acompanyats i sabent a quins llocs es poden dirigir, però que hi hagi un aprenentatge que és per al llarg de la vida.
L'altre dia veia la xifra que Palafrugell acabava el mes passat amb 873 persones a l'atur. Hi ha espai per trobar feina a Palafrugell per les persones joves? A quin tipus de sectors es busca feina?
Sí, evidentment, sí, hi ha molts estudis fets, hi ha les memòries, no, de l'IPEP, de joventut. Dintre els sectors, com bé sabem, hi ha una feina de temporada on hi ha molta necessitat de personal, però els sectors bàsics són serveis, ja sigui serveis, restauració, hostaleria, construcció, indústria també.
Vull dir que un cop t'hi poses i treballes el currículum, la feina apareix.
Apareix, depèn de les circumstàncies també, i com he dit, les característiques de cada persona, no? Hi ha tot un procés integral que s'ha de fer amb la persona segons el punt en el que es troba, quins estudis té, s'ha de veure el complet. Hi ha feina, evidentment que a l'estiu sabem, no? que hi ha feines molt sol·licitades, però s'ha de fer una feina d'una continuïtat.
Mm-hmm. Aquesta feina és la feina que arrenca en aquests dies la teva figura de suport a l'ocupació juvenil. Recorda'ns com s'hi pot accedir, com les persones interessades com poden accedir-hi.
Sí, el servei s'ofereix d'atenció directa d'informació i orientació a Can Genís entre els matins de 8 a 2:30 de dilluns, dimarts, dijous i divendres, i els dimecres estic a la tarda de 12:30 a 7. Em poden contactar via WhatsApp o via telefònica.
Mm-hmm, molt bé. Alguna cosa més que vulguis afegir?
Que estic encantada d'estar aquí, de poder compartir aquest espai i de treballar en xarxa amb els diferents agents del territori, del municipi, per el bé comú de les persones joves.
Uh-huh. Doncs ens ha acompanyat avui la Nadine Marchi, que és la tècnica d'ocupació juvenil de l'Ajuntament de Palafrugell. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Dani.
Nosaltres ho anirem deixant aquí, en un supermatí en què us hem explicat que els empresaris industrials de Palamós demanen un nou polígon de la Pietat, també que l'atur ha pujat un 0,4% a les comarques gironines al febrer, però s'han recuperat 3.700 llocs de treball, que l'Ajuntament de Palafrugell té 6 milions d'euros estalviats, que el càmping WeCamp de Santa Cristina aconsegueix la certificació de turisme sostenible Biosfer, que la Coral del Progrés de Palamós dona la Creu de Sant Jordi a l'entitat del municipi, o que la les escoles Badrunes celebren 200 anys amb la inauguració d'una exposició al Teatre Municipal de Palafrugell. I en esports hem destacat l'ascens, o en tot cas la classificació per disputar els play-offs d'ascens a la Lliga LEP Plata del Bisbal Bàsquet. I també que la Vall d'Aro acollirà els dies 30 de juny, 20 de juliol i 19 d'agost la desena edició de la Vall d'Aro Circuit Sèries, tres curses que obriran les inscripcions el 15 de març. I acabarem el supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps, com cada dimarts, amb en Marc Vilà.
Dimarts que es presenta inestable, ja ahir a la tarda en vam tenir el preàmbul d'aquest nou canvi. La tarda d'ahir dilluns es va presentar molt ennuvolada, a diferència del dia radiant que va fer al matí. Així doncs, la jornada d'avui es presenta variable, amb cel molt ennuvolat i amb algun ruixat d'intensitat i quantitat poc important i de distribució molt irregular en territori en el moment que es presenti. No podem dir que estem davant d'un dia plujós, però no descartem la possibilitat de pluja a la comarca. Això deixarà el dia a la banda fresca, sobretot durant el migdia, amb temperatura màxima que amb prou feines arribarà als 14 graus. Per temperatures mínimes seran una mica més suaus que les d'ahir, seran de l'ordre dels 3-4 graus. I sense poder parlar d'una direcció clara de l'atmosfera, seguirem amb variabilitat i amb temperatures poc càlides pel que queda de setmana.
El supermatí torna demà a les 9 del matí, com sempre, a les 8 del matí, com sempre, a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. L'informatiu conjunt de les tres emissores per explicar tot el que passa a la nostra comarca. Gràcies a tots per escoltar-nos i que tingueu molt bon dia.